Això és Quin Estiu. Quin estiu és al revés estiuenc de l'informatiu Vespre. T'estarem acompanyant, si et deixes, fins a les 8 en Pablo Morganti, que està als controls tècnics, i qui et parla, Carmen Cires. Avui començarem parlant de professionals a la nostra secció i serà el torn per a Juan Fernández Ginés. Ell és pastisser i ens aproparà al seu treball desvelant secrets i curiositats com pastissos amb motor. Ahí lo deixo. I després, en Això és de Trac, anirem a Mao, a Sant Climent, per festejar la seva festa patronal aquest cap de setmana, on els autèntics protagonistes són els cavallers. Serà amb en Naltros, el regidor de festes de Sant Climent, Héctor Pons. I per acabar, parlarem de literatura i de les propostes que es fa al nostre llibre Pedro González. Temps avui per a una comèdia clàssica com Alta Fidelitat. Això és IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Professionals. A la nostra secció de professionals avui parlarem amb Juan Fernández Ginés. Ell és pastisser i a més es dedica a la talla de fruites i verdures com a decoració i al tall de pernil. Juan, molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Les teves especialitats tenen, sens dubte, un repunt a la temporada turística i dotant els encàrrecs per a pastisseria com per a talla de fruites i tall de pernil. Són molts demanants per hotels, restaurants i altres. Dels tres, quin seria el que més et demanen?
Hombre, el que más nos piden es más que cocinar pastelería. Pero en verano sí que sube mucho la demanda, cuestión de fruta tallada para hoteles, para decoración de buffets. Y bueno, y el jamón es que la gente se casa y en verano es el jamón es indispensable para una boda.
Y comenzaremos con la pastisería. ¿La fas más per encàrrec?
Sí, todo por encargo, porque son pastelerías, son tartas personalizadas, son de estas de pastelería creativa, de fondant, con mucho muñequito. Entonces cada una es un mundo, cada una lleva un trabajo muy diferente a la otra, y todo por encargo para poder planificar bien el trabajo y para poder acabarla como toca.
¿Qué es el que más demanen con ellas, pastissos?
Lo que siempre en todo el año son cumpleaños que no paran durante todo el año, pero bueno, luego van las épocas, la parte de San Valentín, luego viene lo que es la Semana Santa, y las temporadas fuertes son las de bodas, que sea a principio y a final del verano.
Ah, porque ahora es casa molta gent.
Sí, ahora el septiembre, octubre son dos meses muy fuertes de bodas, y luego mayo y junio y parte de julio también. Piensa que este año leí a principio de año que iban a haber aquí en Ibiza más de 3.000 bodas en Ibiza. Gente de aquí, gente de fuera, son muchísimas. Entonces cada pareja tiene una idea diferente de tarta, y más allá de lo que pueden pedir la tarta a su gusto, ya no es lo que ofrece la pastelería, sino lo que quiere la pareja de novios, pues entonces ahí piden lo que fantasías, y luego ya intentamos nosotros bajar los pies un poquito a tierra para hacerlo un poquito más real, más factible.
Ens anem a apropar també a aquestes fantasies. Com són, o qual podria ser, quina podria ser la diferència entre un pastís que demana una parella i una altra molt diferent?
Pues desde parejas que son más sencillas y que las quieren un poquito más rústicas y quieren tartas por un poquito más más para lo que es para comer y poca cosa más, no quieren mucha pomposidad, hasta bodas que hemos hecho con tartas de casi 2 metros de alto, blanco y oro.
2 metros piden... de alto, es molta alzada, això.
Sí.
¿Amb una grúa o com?
No, pero bueno, tiene una estructura central para que no caiga y bueno, es subir para arriba, casi 12 pisos y a partir de ahí te piden color plata, oro, que colores, formas, muchas veces lo que hacemos incluso es que nos dejen uno a nosotros un poquito
de libertad.
Sí. Y entonces le hago yo el diseño y mira, y puede haber, buscas otro espectacular, quieren vistosidad porque luego la tarta está expuesta todo el convite. Y entonces, bueno, con luces...
A focs artificials també, no? Després...
Sí, todo, le ponen bengalas, para que quede luz, incluso algún hemos hecho con motor, con movimiento...
¿Un pastís en moviment?
Sí, hicimos para hace... Creo que fue el año pasado, cuando cerraron Space, uh-huh. Unos clientes VIP y querían un avión que volara por encima de la tarta y... Y bueno, con luces y sonido y todo, o sea...
Pero el avión no era pastís, era...
No, era un avión de juguete, entonces lo hacían que diera vueltas como si fuera al aeropuerto. Como pasaban los aviones por encima de la discoteca, querían pues todo el ambiente, todo lo que había en la discoteca.
Claro,
entonces,
claro, normal,
luces,
normal.
Un poquito de sonido y...
Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo va a quedar eso?
Muy bien, porque los clientes nos ayudaron muchísimo a la hora de conseguir el motor... Y de hacer un poquito, hacer el movimiento, porque la verdad que hay cosas que...
Van posar de la seva part perquè era necessari, sí. També, no?
Se sale un poco de la pastelería, ya es un poquito ser más líder. Y bueno, pero bueno, a partir de ahí es que eso, te piden cosas raras, colores raros, formas raras...
Anava a preguntar-te el més estrany, el pastís més estrany que has fet, pot ser aquest de l'avió que havies dit abans o...?
No, mira, el más extraño es el que hemos hecho para una boda con rosas negras y calaveras y sangre negra...
Gótica, fuera, ¿no? Això.
Sí, muy gótica. Y ahora dentro de poco tenemos que hacer una, la novia es la novia cadáver y el novio es el de pesadilla antes de Navidad, pues todo así con... también muy tétrico, muy...
Porque ellos anirán disfrazados, supos, ¿no?, els nubis.
Dicen que es la temática, que la tarta así temática muy... Son gente a veces muy exigente, que bueno, quieren un poquito así de...
Un repte también, pero tú.
Sí, la verdad que es un reto a la hora de cuando tienen algo raro, pues otra, pues te hace ilusión y ves la... Te la imaginas un poquito cómo puede quedar y luego pues le das un poquito de opciones, como que podría quedar mejor. Y la verdad que sí, puedo hacer cosas diferentes, que no sé hacer pues todos los días hago lo mismo.
I per parlar de volum de treball, quantes hores pots treballar tu ara a temporada turística amb tants d'encàrrecs?
En temporada no bajamos de 12 horas. 10-12 horas no nos quita nadie.
Porque
tenemos un cupo de trabajo, pero luego siempre hay último minuto, para una villa, algún yate que te pida algo urgente y no puedes decirle que no porque son ya clientes. Y entonces...
También demanden pastissos y de todo.
Sí, para mañana, todo más urgente. Entonces, pero ahí... Pues, no puedes decirle que no. Y entonces, bueno... prácticamente todo, estamos todo el día. Hay días que hasta nos quedamos a comer, venimos pronto, nos vamos tarde, con tal de que salga todo.
Sí, màxim entonces, 12 hores, no, ya no pot ser més.
De 12, no, hemos estado hasta casi 20 horas trabajando. Todo depende...
20 horas treballant.
Sí, piensa que, por
de 24
ejemplo,
al dia.
Una cosa es hacer la tarta, pero lo que es luego el montar la tarta, llevarla a destino y montarla, solo montarla, hemos llegado a estar hasta casi 4 horas. Claro. Decorando y montando la tarta como tenía que estar, o sea, no es de decir se la llevan y ya está, no, el transporte esto es como los programas estos de Divinity, el transporte de las tartas que es un... Claro.
¿Es molta gent al teu equip?
¿Perdona?
¿Molta gent al teu equip?
No, dos, solo somos dos.
Claro.
Yo soy el pastelero y el que hago los
oficial.
Pasteles y la mujer es la que decora, es la que hace la idea.
Molt bé, els diners.
Sí.
Que s'encarrega de la caixa, molt bé.
La que s'encarrega de tot, jo mandava simplemente.
Molt bé, parlem també de la talla de fruites. Es va posar molt de moda fa uns anys per oferir un ador, un detall al client, sabent que tu vas aconseguir el premi al Campionato d'Espanya de tallado de frutas i verdures. ¿Segueix en auge aquest servei?
Sí, sobre todo hoteles. Hoteles sí que lo piden bastante porque ven que es algo que el cliente lo valora y se fija, y sobre todo por los niños, que les llama mucha atención. Ahora también pasamos un poquito, un par de años que hacemos unos pájaros con zanahoria, con calabaza, para los niños. Entonces a los niños les llama mucha atención y prácticamente es casi como una mini guardería cuando se está haciendo esto delante del cliente, en el comedor.
¿Quién es la talla que más crida la atención de los nens?
Cuando hago los pajaritos, ¿no? Algún pajarito, una tortuguita, así en zanahoria, pequeñito, porque se lo llevan en la mano y algunos hasta lo cogen el pajarito, como usted lo digo, y la verdad que se lo pasan muy bien. Uh-huh. O si no, pues una manzana para que se la coman. Me dice el cliente, no, es que no come fruta, y en cuanto le hago una florecita con una manzana, se la come.
Ah, se almen ya, la talla.
Sí. Sí, sí, les gusta, cuando viene algo diferente, y de verdad que les da y por comer, y la verdad que la gente, el cliente lo valora mucho, porque creen que es algo un poquito, dicen, es una forma de mimar al cliente.
Uh-huh. I tanquem amb el pernil, que és el més important perquè està allí bé el pernil, el professional, el gabinet, el ganivet, la matèria prima.
La mano.
El professional.
Un bon cuchillo, eso sí, siempre muy, muy, muy afilado, prácticamente ha de ser una cuchilla afilar, y cortarlo bien, solamente cortarlo bien. Siempre se dice que un mal jamón bien cortado está bueno.
¿Y cuánto temps es necesario per tallar bé un pernil?
Bueno, un jamón así se puede cortar en unas dos horas y media a ritmo, sin parar, pero bueno, un jamón así, piensa que para casa, si lo hacemos un queremos cortar jamón para casa, pues nos puede durar tranquilamente 15, 20 días, hasta un mes.
Uh-huh. Juan Fernández Ginés, moltes gràcies per tota aquesta informació, hem aprenent molt, molt d'ànims per aquesta temporada i fins aviat.
Un saludo.
Això és Quin Estiu.
Este verano viaja con Balearia y Halcón Viajes. Viaja a Valencia, Denia, Barcelona, Ibiza desde 19 euros. Precio residente por trayecto. Viajar con Balearia es viajar con tu coche sin límite de equipaje, con los mejores menús y un mundo de entretenimiento para toda la familia. Halcón Viajes y Balearia, algo más que viajar.
En Pep viurà a Balears, en Andreu a la península. Són bessons, però no són iguals. Si no faim res, en Pep haurà de pagar més per menjar, vestir-se, viatjar, com et passa a tu. Viure a les Illes no ens pot costar més. La solució és el règim especial de les Illes Balears. Volem rebre el que toca. Informa-te'n a rebreelquetoca.caip.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Sant Josep, 102.3.
Això és Quin Estiu. Això és De Traca.
I en aquest cap de setmana d'agost és quan Sant Climent a Mahó es vesteix de gala per festejar la seva festa patronal. En aquesta data es donen cita a la població veïns de tot el municipi per celebrar amb els seus paisans la festa gran de Sant Climent, encara que els autèntics protagonistes de la festa són els cavalls. Héctor Pons és regidor de festes. Molt bon vespre i moltes gràcies.
Hola, bon vespre.
Bé, podríem dir que els actes més importants potser comencen demà, dissabte, però avui també ha hagut una torrada per les festes de Sant Climent.
Efectivament, avui divendres es celebra la tradicional costellada o torrada popular en el local de l'Associació de Veïns. És una trobada més d'àmbit local, no?, de tots els veïns del poble que ja veuen com han arribat les seves festes i celebren junts l'inici de la festa. Durant molt d'anys es va fer una paella gegant i en els darrers anys s'ha anat combinant les dues opcions, tant la paella,
no?
Una paella per milers de persones, gegant, i ara també en els darrers anys s'ha fet aquesta costellada o torrada.
N'hi ha gent que li agrada més la carn, n'hi ha gent que li agrada més l'arròs, no?
Hi ha gent per tot.
Està bé. I demà podríem dir que és l'acte més important de tots?
Sí, demà dissabte i també diumenge són els dos dies en què els cavalls prenen els carrers, són els protagonistes de la festa, aquest protocol centenari que és el qui marca les festes tradicionals d'aquí de Menorca, i es concentren demà dissabte es que vespre i diumenge durant el matí fins al migdia i també part del que vespre.
Ens agradaria apropar-nos una mica a aquest protocol, pot ser per gent d'Eivissa o pot ser per gent de Palma que mai, o de Mallorca, que mai haya anat a Menorca i que no sàpiga res d'això, com és i per què va començar aquest protocol, què simbolitza?
Sí, la festa dels cavalls és, bueno, el protagonista és la Colcada, no?, que és tot el seguici de cavalls, i que està regit per un protocol que es basa en la representació de la societat estamental de fa 200, 300 anys. No?
Molt de temps, sí.
Efectivament, la representació d'aquesta societat, hi ha menestrals i pagesos, que són els antics treballadors, tant dels oficis del camp com dels oficis més urbans, lligats a la artesania, etc. I principalment hi ha la Junta de Caixers, per una banda, que són els encarregats d'organitzar i de dirigir, diguem, la Colcada, i després tota la resta de caixers del poble i també caixers de Mo, que participen a les festes de Sant Climent, que són els que participen en la Saleo, a les completes i a la missa de caixers, i que són els que van voltant per dins del poble durant el replec i després, com deien, aquest Saleo i en el comiat, que es repeteix els dos dies de festa.
De totes les caixers, n'hi ha algú que és més important que l'altre?
A veure, dins la Junta de Caixers hi ha diferents càrrecs. Hi ha el fabioler, que és el qui obre la comitiva, amb un tambor i un fabiol, una mica anunciant, no?, l'arribada d'aquests cavalls. I també és un instrument que s'utilitza com per recollir-los, no?, un instrument de crida. Després hi ha el caixer fadrí o sobreposat, que és un jove fadrí del poble que du la bandera del poble. Hi ha el caixer casat, dos caixers vocals. Després venen tots els cavallers, diguem, que no tenen responsabilitats, que no tenen càrrec, i en el final de la comitiva hi ha el caixer pagès, el caixer capellà, que és un capellà, en aquest cas és en Joan Tutzó, que és el capellà de la parròquia del poble.
De veritat, sí.
Efectivament. I després el caixer balda, que en aquest cas no és un regidor, ni és tampoc la batllessa, en aquest cas de Mo, sinó és una persona en qui delega, que és una persona que escull la junta de veïns de Sant Climent.
Una responsabilitat també, no?
Efectivament, és el responsable de dirigir tota la Colcada i de tots els temes que tenen a veure amb els protocols en aquell moment. Se li fa entrega tant el dissabte que vespre com es diumenge matí del bastó de comandament de l'Ajuntament, i durant aquell moment és l'autoritat dins la Colcada.
I en quant a la Junta de Caixers, també trien des d'aquest testament o com és? Com trien a les persones?
Bueno, la Junta de Caixers és la mateixa per tot el municipi de Mo. En el nostre municipi tenim la ciutat de Mo i tenim també dos pobles, que són Llucmassanes i Sant Climent. Llucmassanes ja va celebrar les seves festes el primer cap de setmana d'agost, i ara, demà i diumenge, celebrant les de Sant Climent. En cada un dels casos hi ha un caixaval de representant de l'Ajuntament, que, com deies, és escollit per l'Associació de Veïns del Poble, i la batllessa delega en ell la responsabilitat de dirigir la Colcada. La resta de membres són elegits entre tots els caixers del municipi en un procés que està arreglat i on hi ha una presentació de candidatures i una votació.
I com es du a terme aquesta representació? Com és?
La representació, vols dir, des caixer balda?
Pensava de tot l'acte.
De tot l'acte.
Sí.
Bueno, al principi del que vespre, cap a les 6 o així, es fa l'entrega de la bandera, el primer toc de fabiol, l'entrega de la bandera en el caixer fadrí, després es recuen tots els cavallers que participen a la Colcada i, finalment, s'incorpora la capellana i el caixer balda. una vegada que s'han incorporat, tornen a anar al local d'associació de veïns i se li fa entrega del bastó de comandament. I llavors, quan es dona per complerta la colcada? Es fa un recorregut per dins els carrers de tot el poble i després s'assisteix, en el cas de dissabte, a les completes que es celebren a la parròquia, on assisteixen tots els caixers i cavallers, i després de diumenge la missa de caixers. I una vegada que surten, tornen a muntar els cavalls i es dona, inicien en el jaleo. Es fan dues voltes, dues voltes de jaleo a la plaça, i després s'entrega de...
No?
Sí, jaleo total, sí. I després es fa l'entrega de canyes verdes, unes canyes verdes que són un símbol de salut, de longevitat, d'anys de vida, i també són una recompensa per al cavall, juntament amb una cullereta de plata, que és el record per al cavaller.
Jo suposo que és una representació molt important per tot el poble i per tota la gent, no? que es toma amb molt d'intensitat, no? Suposo.
Sí, bueno, són dos dies moltíssim esperats per a tota la gent del poble. Són d'aquells dies on es deixen enrere qualsevol tipus de problema o fins i tot de discrepància, no?, que hi pugui haver a vegades.
Això està molt bé, també.
I tothom comparteix i et sent pues, part d'una comunitat, no?, que és aquest poble.
És més una festa de la comunitat dels veïns del poble, o n'hi ha turistes, n'hi ha molta gent de fora, com és?
És del poble, però hi ha moltíssima gent també de Menorca, de tots els pobles de Menorca, i lògicament turistes que són conscients de que aquesta tradició centenària, no?, forma part de la cultura i de la identitat del nostre poble.
I per això la viuen també amb molt de respecte, supos.
Sí, sí. Cada any intentant millorar, sobretot la informació i la conscienciació de totes les persones que van a la festa. La festa, quan hi ha animals, sempre té un grau major de risc, i això som conscients. Hi ha una part que no podem controlar.
Clar, però dir que el risc seria apropar-se molt als animals, supos.
Sí, bueno, i que els animals mai saps quan poden tenir una reacció concreta, no? El cavall menorquí està molt acostumat a la festa, n'hi ha que diuen que està fet per la festa.
És molt fester.
Sí, està molt integrat, no?, dins tot l'ambient, però no deixa de ser un animal, no? I, bueno, entre els animals, a vegades els excessos d'alcohol, que també, desgraciadament, a vegades hi són, i, bueno, altres qüestions, no?, que tots coneixem de la festa, es tracta d'evitar que hi pugui haver baralles, que hi pugui haver accidents, i si tothom aporta, sempre és més fàcil.
Bé, i a més també n'hi ha de temps per a la música, n'hi ha reveig amb demà dissabte a la nit, amb orquestra.
Sí, una vegada que acaba el jaleo i que ja dissol la colcada, hi ha la revelda tradicional en el Pla de Sant Climent, en aquest any serà càrrec del grup Fraggles.
Fraggles?
I és, bueno, una revelda molt animada, on hi ha moltíssima gent, i on, bueno, tots aquells que hi volen hi participen, i els qui no sempre tenen una casa d'un amic o una casa d'un conegut per trobar-se, poder menjar una mica i fins i tot cantar quatre cançons.
I passa, no?, una bona estona. Doncs jo penso que tots invitats, no?
Efectivament, els qui vulgui venir a Sant Climent, segur que els veïns del poble són molt oberts i li faran un lloc.
Héctor Pons, regidor de festes de Sant Climent, moltes gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vostè.
Això és Quin Estiu. No te l'acabaràs.
Desafiem la secció de Vicent Tur amb llibres que te l'acabaràs. I ho feim amb Pedro González. Ell és llibrer a la llibreria Sa Cultural d'Eivissa. Pedro, molt bon vespre.
Bon vespre.
Per on continuem avui?
Pues hoy vamos con una comedia, un libro muy, muy tierno, muy especial. Se titula Alta Fidelidad, es de Nick Horby. Es un libro que no es nuevo, pero que me gustaría recomendar para este verano, porque la verdad es que merece mucho la pena conocer reconocer la obra de Nick Hornby iba a hacer de las delicias de los lectores este veranito.
¿Qué te ha llevado a traernos este libro aquí?
Pues es un libro fresco, es un libro que a mí me trae mucha ternura. Cuenta las aventuras y desventuras de Rob Fleming, un apasionado de la música y propietario de una tienda de discos. Y esto sirve al Nick Hornby para ofrecernos uno de los relatos más frescos y divertidos y tiernos de los últimos años. Junto a sus dos empleados, Dick y Barry, realizan listados de todo lo que les gusta y odian, encerrados en su mundo musical.
De la música,
de
ellos
la música,
hacen
del cine, de la vida en general. Están encerrados allí en ese mundo y no salen. No hay manera de hacerles salir de allí. Y olvidan madurar, bueno, y crecer. Son incapaces de comprometerse y mientras se encierran en su mundo de música, pues la vida pasa sin que ellos se den cuenta. Entonces,
y ellos siguen allí con sus listados.
Ellos siguen con sus listados y aquí viene el problema. Que Laura, la novia de Rob, pues decide abandonarlo por esta incapacidad de comprometerse. De Rob sigue en su universo encerrado y Laura no lo soporta, no lo aguanta ya. Y entonces pues Rob decide llamar a sus exnovias e intentar encontrar los motivos de su comportamiento y su actual soledad. Entonces a partir de aquí Nick Hornby pues nos divierte, nos entretiene con las andanzas de unos personajes pues perdidos en su mundo y nos conmueve con un relato cercano y de una ternura inolvidable. Hay una... Es un libro para olvidarse del calor, muy fresquito. Es un libro que pues también que se lee pues prácticamente de un tirón. Y además hay una película que se hizo en el año 2000 de Stephen Frears, que llevó a la pantalla Alta Fidelidad con John Cusack y que es una película maravillosa. Y vamos a ver el universo del personaje trasladado a la pantalla. Y yo creo que es una novela muy fresquita.
¿Cómo es? ¿En este caso es mejor leer primero la novela para después poder ver si tú le hubieras hecho igual la película o no?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí, no?
Yo creo que primero leer la novela, sacarle todo el jugo a los personajes.
Y hacerte tú tu propio guión.
Todo, sí. Sacarle el jugo a todos los personajes y a este rock tan fascinante y tan real. Tan real, la verdad, porque es una novela muy realista, la verdad. Y luego ver a John Cusack, al gran John Cusack, haciendo de Rob y divertirse con esos listados. Pues, por ejemplo, si no recuerdo mal, hay un listado de discos o grupos musicales que matarías cuando llegase el apocalipsis musical. Y entonces ellos meten ahí a U2, a Genesis. Entonces son muy irreverentes, están todo el rato metiéndose con todo esto, este mundillo. Nick Hornby es un fanático de la música.
Y entiendo que ha argumentado todo, claro.
Todo. Pues ellos son una especie de autistas que tienen todo súper argumentado y se lo toman muy en serio todos estos listados.
Esto no es broma.
O sea, no es broma, para ellos no es broma. O sea, entra un personaje a la tienda y como les pida un disco que no les gusta, ellos
lo echan,
y ellos se sorprenden muchísimo de cómo puede ser capaz de pedirnos un disco de ese calibre. Y es una novela muy, muy, muy divertida, de verdad, y que yo recomiendo muchísimo.
Y por lo que vemos, la película no te defraudó nada.
No, la película es preciosa. La película es preciosa, es una adaptación muy fiel a la novela y John Cusack, que es un gran actor, que dirige muy bien los guiones y está maravilloso como Rob.
Uh-huh. Por conforme lo contabas, me parecía a mí recordar la película Claire's, por ese submundo, ¿no?, que se crean ellos ahí de la madurez, ¿no?
Al margen, totalmente, no crecen. Es una novela, podría ser de iniciación, pero no, o sea, es una novela, están estancados y no hay manera de que salga adelante. Ellos están allí encerrados en su mundo. Es precioso ver las imágenes de la tienda de discos, de todo lo que viven ellos allí. Y bueno, es una novela muy, muy bonita.
Pues ya lo han escuchado. Alta Fidelidad. Muchísimas gracias, Pedro González, y hasta pronto.
Hasta pronto.
I fins aquí, quin estiu, arribam a les 8 de la tarda. Temps ara per a la informació a IB3, al butlletí, i proper dilluns tornarà de les seves vacances, o això ha dit Vicent Tur. Un plaer haver-los acompanyant durant aquests dies i desitjar-los molt bon cap de setmana.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
Bon vespre. Anem ara en directe a Barcelona perquè ja de